L'any 2016 ha estat l'any dels impossibles. Tot allò que ningú esperava que passés ha acabat ocorrent. Fins i tot allò que moltes persones temien, allò que els treia el son, ha acabat sent una realitat. 2016 se l'ha recordat com un any de canvi profund, i no pas de millor, segurament. 2016 ha estat l'any de la consolidació de la por al nou terrorisme, el terrorisme de les xarxes socials, el terrorisme que és més intel·ligent que els governs, que pot atacar en qualsevol moment. 2016 ha estat novament l'any dels refugiats, i el que és pitjor, ha estat l'any en què el món occidental ha assumit els refugiats. Ja no ens impressiona veure persones patint mentre intenten creuar el Mediterrani per ser retornats a Turquia. 2016 ha estat l'any del Brexit. La sortida del Regne Unit de la Unió Europea és la metàfora d'una Europa que cada cop convenç menys persones i que ja s'ha començat a esquerdar. I sobretot 2016 ha estat l'any Donald Trump. Era el candidat destinat a perdre. Ho deien les enquestes, els analistes, i ho dèiem els periodistes. Els Estats Units han escollit un president racista i masclista que nega que el canvi climàtic sigui una realitat. A Catalunya, 2016 ha estat l'any de Carles Puigdemont. Sense esperar-ho, va estrenar l'any convertint-se en el president per sorpresa de la Generalitat. El govern de Junts per Sí ha canviat el seu full de ruta i ha posat a l'horitzó un referèndum que encara no se sap com es farà, però que, en paraules del president, s'ha de realitzar de forma indefectible.
Això serà l'any que ve, el 2017. Però abans d'arribar-hi, aturem-nos. Recordem com hem arribat fins aquí.
...2016 va començar de manera desconcertant a la política catalana. A les eleccions de 3 mesos enrere, els independentistes havien aconseguit majoria absoluta, però no havien sabut posar-se d'acord per formar govern. La CUP, amb els seus 10 diputats, tenia la clau per fer president Artur Mas, que era candidat de Junts pel Sí, tot i no haver-se presentat com a cap de llista a les eleccions.
Vull aprofitar, perquè algú potser no ho he deixat prou clar, abans semblava que deixava una porta oberta. Nosaltres hem dit que no investiríem Artur Mas. Punt.
I dintre de la candidatura de Junts pel Sí, en aquest moment amb 62 diputades, hi ha moltes opcions. I nosaltres estem per trobar aquella opció que sigui la millor des de la perspectiva de fer-se acompanyar d'aquests valors que creiem que són necessaris en aquest moment de posar en el centre de l'arena política.
Però Junts pel Sí es negava a presentar cap altre candidat. Artur Mas simbolitzava, deien, l'esperit del sobiranisme, el d'aquelles persones que havien passat de ser autonomistes a independentistes per culpa dels embats de l'Estat contra l'Estatut i contra el sistema fiscal català.
Si ara ells, per una qüestió, diguéssim, absolutament personalista, no volen bellugar aquesta peça, doncs entenem que també hauran de passar comptes amb el conjunt de l'electorat, no? És a dir, si per un immobilisme d'una sola persona, doncs hem d'anar a repetir unes eleccions, en la qual molt probablement tot acabi quedant més o menys igual, i tornaríem a estar les mateixes i tornar a presentar el mateix candidat. I que hem d'estar aquí, doncs, picant pedra 3 mesos i ara 3 mesos més de precampanya i campanya per una sola persona, doncs entenem que si ell al seu moment ja va dir que mai seria un obstacle, doncs és el moment de demostrar que realment no és un obstacle.
Regna el desànim dins les files independentistes. Els unionistes ja donen el procés per mort.
Es el momento de aprovechar la oportunidad de hacer unas elecciones que sirvan para 4 años y de tener un gobierno que luche contra la corrupción, un gobierno que garantice la justicia social que no tenemos en Cataluña en este momento y que garantice además la creación de empleo y la unión de los ciudadanos.
Que el escenario que estamos viviendo en estos momentos, fruto de la decisión ayer del partido antisistema de la CUP, ayuda a enterrar casi definitivamente, desde un punto de vista institucional, el debate y la propuesta rupturista de Cataluña con el resto de España.
Però les entitats independentistes no es donaven per vençudes. Alguna cosa comença a moure's per intentar evitar el fracàs del procés. Sota l'auspici de l'Assemblea Nacional i Òmnium, es comencen a realitzar reunions per intentar salvar els mobles a l'últim moment. De moment, però, la possibilitat que Artur Mas es retiri sembla remota. Les negociacions hi eren, però no tenien èxit. El termini s'acabava el diumenge, dia 10 de gener. Divendres abans, una reunió a la seu de l'Assemblea a Barcelona acaba sense acord. El president de l'entitat, Jordi Sánchez, havia perdut l'optimisme que tenia fins al moment, però no volia donar-ho tot per vençut encara.
El diàleg existeix, hi ha un fil d'esperança, i aquest fil tocarà concretar-lo a les formacions polítiques en les properes hores.
Efectivament, divendres 8 de gener al vespre, diferents representants dels partits polítics, sense les entitats, es reuneixen a un hotel de l'Eixample de Barcelona per estudiar la possibilitat que Artur Mas faci finalment el pas al costat. Dissabte al matí salta la sorpresa. Artur Mas hauria acceptat retirar-se i se li estaria buscant un substitut. Sonen els noms de Neus Munté o de Muriel Casals. Finalment, Artur Mas escull l'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, com a successor.
Vull deixar clar des del principi que per mi és una decisió que té un component dolorós. Però estic molt tranquil. Estic molt tranquil i, a més, molt convençut del que estic fent. I si algú ara a curt termini potser no ho entén del tot, que segurament passarà, estic convençut que en els propers dies es veurà amb tota claretat els beneficis d'aquesta decisió. Els beneficis pel país i els beneficis pel projecte que estem defensant i que tantes voluntats han arribat a plegar en aquests darrers anys.
Des de la CUP Crida Constituent hem enviat a Mas a la paperera de la història. Des de la CUP Crida Constituent hem enviat Felip Puig, Boi Ruiz i Irene Rigau a la paperera de la història i que ningú li cabi cap dubte que continuarem enviant a la paperera de la història a tots els governs que pretenguin aplicar mesures antisocials. Avui s'ha escrit la darrera pàgina de l'herència del pujolisme i avui hem acabat d'enviar també el pujolisme a la paperera de la història.
Acaba l'era Artur Mas i comença l'etapa Carles Puigdemont. Diumenge, 10 al vespre, el Parlament obre les portes d'urgències i té lloc la sessió d'investidura.
Necessitem fer-ho bé i desplegar el pla de govern i començar a caminar a la llum del que ja vam aprovar en la declaració del 9 de novembre. Iniciar el procés per constituir un estat independent a Catalunya, que les decisions del Parlament de Catalunya són decisions sobiranes, obrir un procés constituent de base participativa ciutadana i oferir voluntat permanent de diàleg i negociació, òbviament amb l'Estat espanyol, amb la Unió Europea i amb la comunitat internacional.
Y además hoy vamos a investir al señor Mas. Vamos a investir al señor Mas de lo mismo. Porque si el señor Mas tenía, si el señor Mas tenía motivos suficientes para irse a su casa. El señor Mas no se va a casa.
El gener també va ser el mes d'una obertura internacional. El dia d'avui suposa una victòria política per als iranians. Queda clar que tenim un gran poder, el poder de la diplomàcia.
S'acaben anys de sancions sobre Iran que han ofegat la seva economia perquè el país demostra que no estan intentant construir una bomba atòmica. Això obre Iran al mercat mundial. La injecció progressiva de diners els permetrà començar a aixecar el cap. I també va ser el mes en què el Tribunal Suprem certifica que Bankia va mentir quan va sortir a borsa i obre la porta a retornar els diners a milers d'accionistes. I al gener va morir David Bowie, el reinventor del gènere pop, amb 69 anys. Ho va fer 3 dies després de publicar el seu últim disc.
El repàs de l'actualitat del 2016.
El president del gobierno me llamó ayer.
Pedro Sánchez, després de les eleccions espanyoles de desembre de 2015.
Para poder charlar sobre la situación política y ver posibilidades de acuerdo que pudiéramos tener. Yo le he dicho que esas posibilidades de acuerdo son nulas, que el mandato claro de los españoles el pasado domingo fue un no rotundo a Mariano Rajoy y al Partido Popular, a sus políticas y también a su forma de hacer política.
Les eleccions del desembre han deixat un escenari incert. No hi ha blocs, ni a l'esquerra ni a la dreta, que sumin majoria absoluta. Mariano Rajoy ho té difícil per tornar a ser president. Amb només 120 diputats no li val per superar la sessió d'investidura. Llavors, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, decideix intentar-ho ell. Mariano Rajoy rebutja presentar-se a una investidura que perdria i el rei Felip VI li ofereix l'encàrrec de formar govern al líder socialista.
También al rey. Que todavía no tengo mayoría para intentar la formación de un gobierno, por una razón fundamental que todo el mundo puede entender, que es que el Partido Socialista se niega al diálogo. No digo que se niegue al acuerdo, digo que se niega al diálogo.
A partir de mañana mismo me pondré en contacto con todas las fuerzas políticas para impulsar ese gobierno de cambio progresista y reformista que he defendido durante estos últimos 40 días.
No ho tindrà fàcil. Els seus dos únics possibles aliats, Ciutadans i Podem, es veten entre ells i Podem demana que s'inclogui a les negociacions als partits independentistes.
Con intolerantes, con los que no son capaces de reconocer los derechos humanos, es muy difícil hacer un gobierno progresista.
A ver si es verdad que usted esa defensa de los derechos humanos la hace en todo el mundo, no donde tiene gente que le financia su partido.
La alusión tiene que ver con un delito de financiación por un país extranjero, que el Tribunal Supremo ha archivado sendas querellas por lo mismo.
Señor Rivera ha hecho un ejercicio de cuñadismo ideológico.
A lo mejor el cuñadismo es colocar a los amigos y a los familiares y a las novias en los sitios, a lo mejor, no sé.
Però Pedro Sánchez no ho aconsegueix. Es presenta a la investidura amb un acord amb Ciutadans, però no aconsegueix pactar també amb Pablo Iglesias. No hi ha govern i, en conseqüència, es convoquen eleccions per al mes de juny. Mentrestant, Europa renya Espanya pel desgovern polític. Brussel·les avisa que el proper govern espanyol haurà de fer moltes més retallades per tal de complir amb el dèficit i fa una advertència. La incertesa política pot afectar l'economia.
2016. L'any dels impossibles.
Waste time with the masterpiece, to waste time with the masterpiece. You should be rolling with me, you should be rolling with me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm rolling up on this, it's me, baby.
Al contrari que la política espanyola, la ciència sí que avança. El 12 de febrer, científics dels Estats Units detecten un so que mai havien escoltat.
Han descobert per primera vegada les ones gravitacionals. Així es confirmava una teoria que havia realitzat Albert Einstein 100 anys abans. Són unes ones causades pel xoc entre dos forats negres.
Mentrestant, les Terres de l'Ebre diuen prou.
Lo delta de l'Ebre està en greu perill i és una part de Catalunya. I la resposta de tota Catalunya la tenim avui aquí, en posta, i arribarà a on calgui. Avui hem donat una lliçó de país. Avui hem donat un gran pas. A partir d'avui, el nord i el sud estan més a prop. Visca les Terres de l'Ebre i visca Catalunya!
Amposta acull la manifestació més gran de la història a la zona. Defensen el cabal del riu davant del Pla Hidrogràfic de l'Ebre del govern espanyol. El món polític catalanista es bolca a la marxa.
El nostre objectiu, el de tots plegats, el de la societat catalana, el del govern, el de les institucions, és demostrar la nostra oposició a un pla hidrològic que posa en perill la supervivència del riu i amb ell de les Terres de l'Ebre i de tota la seva gent, un pla que incompleix tota la normativa europea, que és contrari a la normativa europea.
I que nosaltres el que hem defensat, i de fet hem presentat, com en Comú Podem, hem presentat una iniciativa al Congrés dels Diputats a Madrid, una iniciativa una PNL, precisament per aturar aquest intent que considerem en aquests moments absolutament il·legítim.
dels ciutadans i ciutadanes d'aquest país doncs, han entès que s'ha de defensar el territori, que s'ha de defensar el Delta i que les decisions que afecten a Catalunya les hem de prendre des de Catalunya.
Però amb la reivindicació i la celebració arriba el dol.
Abans de començar, guardem un minut de silenci en memòria de la nostra companya i amiga Muriel Casals. Una persona exemplar, dialogant i compromesa que malauradament ens va deixar el passat diumenge. El nostre més sentit condol a la família i als amics de la Muriel.
El resum de les notícies que han marcat el 2016. Escàndol. A principis de febrer, el diari El Periódico destapa un cas d'abusos sexuals a menors per part d'un professor.
Els Mossos d'Esquadra i el jutge investigaven un docent de gimnàstica de l'Escola dels Maristes de Sants per uns abusos que s'haurien produït entre 1984 i 2011. L'escàndol el va destapar el pare d'una víctima que havia començat a investigar si hi havia més casos com el del seu fill. I sí que n'hi havia. La primera denúncia va servir com a exemple per la resta i comencen a aparèixer víctimes. No només als Maristes de Sants, també a institucions de tota Catalunya. Molts casos havien estat silenciats, altres no havien estat denunciats per por. Un jutjat de Barcelona, per exemple, havia arxivat una denúncia d'abusos l'any 2011 perquè la família havia retirat la demanda. En altres casos, els nens eren molt petits quan havia ocorregut com per entendre-ho i havien viscut amb el trauma fins a l'edat adulta. En aquest moment, tots els professors denunciats són suspesos de la seva feina, però com que havia passat molt de temps des dels fets, ja havien prescrit. Això va causar una gran indignació. El síndic de Greuges, Rafael Ribó, comença a investigar les denúncies.
Jo vull començar per mostrar la insatisfacció institucional del síndic institució per com s'ha treballat en aquest tema. Ha fallat estrepitosament l'aplicació del protocol del 2006. No es va activar.
Sigui com sigui, totes les institucions van quedar retratades en aquest cas per la inoperativitat i pel silenci que havia imperat durant anys al voltant dels abusos a menors.
Al mes de març, Arnaldo Otegi surt de la presó.
Trataron de encarcelarnos y nos encarcelaron por hacer una apuesta por la paz. Y yo quiero felicitaros a todos vosotras y a todos vosotros por haber sostenido esa apuesta por encima de todas las provocaciones. Efectivamente, la paz es el camino, pero en ese camino hay que llevar esa apuesta hasta el final.
Otegi s'havia passat 5 anys tancat per, suposadament, intentar reconstruir Batasuna. En aquests 5 anys el panorama polític ha canviat. Ara són els catalans qui diuen la iniciativa i ell, que sortia de la presó amb l'objectiu de convertir-se en el nou lehendakari, acaba no podent presentar-se a les eleccions perquè està inhabilitat.
Judici a la infanta Cristina de Borbó i el seu marit Iñaki Urdangarín a Palma.
Obre la porta del cel. Les paraules volen només amb tu.
Bueno, yo estoy, confío plenamente en él y estoy convencida de su inocencia y que siempre ha estado asesorado y convencida de que ha estado bien asesorado.
I he tornat a ser com aquell nen. Ha sortit el sol mentre parlàvem.
¿Cuál fue su concreta intervención en la constitución de la sociedad?
Asistí a la notaría y, si no recuerdo mal, pues el notario debió leer la escritura o lo que fuera y yo pues finalmente firmé en confianza de mi marido, del asesor fiscal de mi marido y del notario.
Només amb tu, els dies són més fàcils. Només amb tu, les hores se m'escapen entre els dits. Només amb tu, les hores passen ràpid. Només amb tu.
¿Quién tomaba las decisiones en la mercantil Aizón?
Mi marido era administrador y tomaba él las decisiones siempre asesorado por su asesor fiscal.
¿Para qué necesitaba? ¿Le dio alguna explicación su marido? ¿Para qué necesitaba que usted participara en el 50%?
No, por confianza, y así me lo pidió y yo lo acepté. No, mi marido y yo no hablábamos de esos temas, con lo cual nunca me comentó cómo se gestionaban o nunca me comentó los ingresos y los gastos de hacienda.
Les hores passen ràpid, només amb tu, només amb tu. Obre la porta del cel, on les paraules volen.
En definitiva, ¿en algún momento, doña Cristina, participó usted en la administración o en la gestión de la sociedad Aizón?
No, no participé en la administración ni en la gestión de la sociedad Aizón.
¿Realizó algún trabajo usted para Aizón?
Tampoco, no realicé ningún trabajo para Aizón.
¿Y su marido, que era el administrador único de Aizón, no le informaba de la marcha de la sociedad?
No, ya le digo que no hablábamos de los temas de Aizón ni nada que se le relacione, no hablábamos.
¿Y usted,
de otros temas?
¿Y usted por qué no le preguntaba?
Pues porque no procedía, no eran temas que me interesase hablar con él. Ya le digo, en esos años nuestros hijos eran bien pequeños y estábamos muy ocupados.
He quedat mirant com respirava i he tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules, hi ha silencis que et fan més valent.
Al març, el drama dels refugiats ja era massa difícil d'amagar per la Unió Europea.
Cada dia centenars de persones creuen el Mediterrani per arribar a Grècia i intentar entrar a Europa. També arribaven per terra, a l'est. Els estats europeus es reparteixen els refugiats per quotes, però aquestes no es compleixen i els refugiats viuen en campaments grecs en condicions indignes. Per resoldre-ho, en lloc de fomentar l'acollida ràpida a països europeus, es decideix deportar-los a Turquia i repartir-los allà. L'acord implica un pagament de més de 3.000 milions d'euros al govern turc, un país denunciat per incomplir els drets humans de forma reiterada. Aquesta situació origina el moviment ciutadà Refugees Welcome, benvinguts refugiats, a moltes ciutats d'Europa.
Ens hem familiaritzat amb topònims com Lesbos o Idomeni, els llocs on la vella Europa acaramulla refugiats i vergonya. Aquesta vella Europa que negocia en doblers la dignitat de les persones tractades en ramats, expulsades, deportades a Turquia, abandonades per la humanitat a la més seva estricta humanitat. Molts parlaran de vergonya aliena davant l'actitud indigna dels nostres governants. A les nostres mans, però, tenim el vot i tenim la capacitat de mobilització per fer canviar de parer i d'actitud els qui actuen en nom nostre. La vergonya no és aliena, és ben nostra també.
Però els refugiats també causen recel a països del nord d'Europa. Ells n'han acollit molts més, i els partits d'ultradreta aprofiten per marcar-los com a culpables de la crisi i dels atemptats terroristes, que cada cop són més freqüents.
Brussel·les.
Tres explosions, dues a l'aeroport i una al metro, i van morir 38 persones, dues de les quals eren els terroristes. 300 persones més van resultar ferides. L'Estat Islàmic es declara responsable de l'atac, que és el més mortífer de la història de Bèlgica.
Orlando.
50 persones moren i 53 queden ferides en un tiroteig a una discoteca gai. L'autor és un ciutadà americà d'ascendència afganesa de 29 anys. Era l'atemptat amb més morts als Estats Units des de l'11 de setembre de 2001.
14 de juliol, Niça.
Un camió atropella una multitud que estava celebrant el Dia Nacional de França al passeig marítim de Niça. Es van produir escenes de pànic entre la població que va començar a córrer en totes direccions. L'episodi va acabar amb 84 morts i més de 120 ferits. Un tiroteig en un McDonald's i el centre comercial Olímpia deixa 9 morts. L'autor, un jove alemany de 18 anys d'origen iranià que es va suïcidar posteriorment en veure's acorralat per la policia.
El 26 de juliol, Normandia.
Dos terroristes del Daesh degollen un sacerdot de 85 anys.
19 de desembre, Berlín.
Seguint el mètode de Nice, un home atropella amb un camió les persones que estaven passejant a un mercat de Nadal de la capital alemanya. Deixa 14 morts, l'Estat Islàmic ho reivindica.
Què ha passat aquest 2016? T'ho explica en Dani Cortés.
I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop.
Segon escàndol de l'any, els papers de Panamà.
L'Associació Internacional de Periodistes d'Investigació fa pública una sèrie de documents que revelen que persones rellevants de la vida pública, política i cultural de tot el món haurien obert comptes a Panamà per evadir impostos. Són dades filtrades del bufet d'advocats Mossack Fonseca, que es defensa dient que la informació ha estat obtinguda il·legalment. A Espanya, els dos mitjans que publiquen la informació són La Sexta i El Confidencial. Aquesta informació aviat té conseqüències internacionals. La més greu a Islàndia. El seu primer ministre apareixia als papers de Panamà i es veu obligat a dimitir per la pressió als carrers. Es convoquen eleccions sense cap guanyador clar i el partit pirata rep l'encàrrec de formar govern. A Espanya, el ministre d'Indústria, Energia i Turisme, José Manuel Soria, apareix com a apoderat d'una empresa a Panamà junt amb el seu germà. Ha de dimitir. També apareixen els papers de Panamà, el jugador del Barça Leo Messi, la germana del rei emèrit Pilar de Borbó, el president argentí Mauricio Macri o el presentador i cantant Bertín Osborne. I el 21 d'abril mor a Minnesota el cantant i compositor Prince, icona de la música nord-americana. La seva mort va causar commoció a tot el món. Dos mesos més tard es va saber que la causa de la mort havia estat una sobredosi d'analgèsics opiàcids.
Prince mor poc abans del dia de Sant Jordi.
Un 23 d'abril plujós a bona part de Catalunya, però això no deslueix el dia. Els llibres més venuts són La filla del Capità Groc, de Víctor Amela, en ficció, i Confessions d'un culer defectuós en no ficció.
Això en un mes d'abril que acaba de manera tensa en les relacions entre Catalunya i Espanya.
El govern espanyol decideix dur al Tribunal Constitucional la Llei d'Habitatge Social i de Pobresa Energètica del Parlament de Catalunya. Havia estat aprovada per unanimitat, fins i tot pel Partit Popular Català. Finalment, al maig, el Constitucional en suspèn una part.
Denunciar com a Ajuntament de Barcelona l'atreviment, l'arrogància, fins i tot la imprudència i la irresponsabilitat d'un govern en funcions de l'Estat, un govern en funcions del Partit Popular, que comet l'arrogància de portar al Tribunal Constitucional una llei que, recordem, ha estat aprovada a Catalunya per fer front a una situació d'emergència habitacional i de pobresa i que ha estat aprovada per unanimitat del Parlament de Catalunya i amb el recolzament de milers i milers de signatures i amb una amplíssima mobilització social. Que un govern en funcions s'atreveixi a recórrer, a intentar paralitzar una llei aprovada amb tant de consens, que a més era imprescindible per fer front a una de les pitjors problemàtiques que patim, que són els desnonaments massius, l'emergència habitacional i la pobresa energètica, no té nom. Directament, no té nom.
Dit això, nosaltres ja ens vam començar a preparar per aquesta eventualitat. En el govern de fa una setmana i mitja vam prendre un seguit de mesures, en prendrem més. De manera immediata convocaré tant a la comissió promotora com als grups parlamentaris que van impulsar la llei per estudiar conjuntament el marc de les decisions a prendre que en cap cas no deixaran a cap persona desatesa.
Aquesta cimera acaba sense l'acord que havia generat la llei original. Les entitats socials reclamen al govern català que apliqui de manera urgent la part de la llei que no està suspesa i el govern català redacta una llei que intenta saltar-se la suspensió del Constitucional. Però aquest és només un dels recursos de lleis catalanes del Tribunal Constitucional. En aquest any s'han recorregut les funcions de la Conselleria d'Exteriors de Raül Romeva, la llei del Codi Civil Català, la llei d'acompanyament dels pressupostos prorrogats de 2016 i diverses resolucions no de llei del Parlament de Catalunya.
2016, l'any dels impossibles. Arriba un mes de maig amb gust de campanya. A Espanya, al Regne Unit i als Estats Units.
A Espanya, Pedro Sánchez no aconsegueix cap més suport a part de Ciutadans. El dia 3 de maig es convoquen noves eleccions que es faran el 26 de juny. La gran qüestió de campanya és qui té la culpa de la repetició de les eleccions.
El pasado 20 de diciembre nos presentamos ante todos los españoles con un programa cargado de ideas razonables y de políticas concretas. Lo hicimos mientras otros se repartían el tiempo tratando de convencernos de que sus fracasos fueron éxitos, repartiéndose carteras ministeriales, aunque luego renunciaban a ellos o prometiendo utopías que son solo la antesala de la decepción. Estos meses pasados han sido por parte de algunos la apoteosis de la inoperancia y la crónica de la nada con sifón.
O cambio o continuismo de un presidente del gobierno que, por cierto, no aceptó los resultados electorales del pasado 20 de diciembre. Es verdad que tuvo un aliado inesperado, que fue el señor Iglesias, porque también el señor Iglesias no aceptó el resultado electoral del pasado 20 de diciembre.
Hay algunos que empiezan a decir, que empiezan a buscar excusas para preferir un gobierno con Rajoy, un gobierno del PP, antes que permitir que Podemos gobierne. Ni una excusa. Las cifras del Partido Popular cuando se escriben en la pizarra arrojan sangre.
Nosotros queremos un cambio de gobierno, un cambio de personas, un cambio de políticas para que la gente se vuelva a ilusionar con este país. Este país tiene una España de oportunidades que no la representa ni Mariano Rajoy ni Pablo Iglesias. La representa la gente sensata, moderada y razonable de este país.
Hi ha una diferència fonamental amb les eleccions del 20 de desembre. Aquest cop Podem i Izquierda Unida repeteixen el model de Catalunya i es presenten junts a tot Espanya sota la marca d'Units Podem. L'objectiu és superar el PSOE i convertir-se en el principal partit de l'oposició. És la paraula de la campanya, el sorpasso. Tothom debatia si la repetició de les eleccions seria un problema per Pedro Sánchez i el seu dèbil lideratge. De fet, les enquestes donaven el sorpasso per fet, i fins i tot el mateix Xavier Domènech, tant com ho podem, anava més enllà.
Estem molt, molt a prop de guanyar el Partit Popular. Nosaltres no vam voler mai fer el sorpasso al PSOE. La por, el terror que puguin sentir dirigents que porten 20 anys, 30 anys, 40 anys vivint de la política, no és la nostra esperança. Sabem que només hi ha un sorpasso que valgui, que és el sorpasso que farem al Partit Popular el 26J.
Però hi ha una fe que irromp al final de campanya.
Nosotros estamos investigando cosas de izquierda. Son muy débiles, esa es la verdad, ministro. Son de cespa. Tenemos 4 adjudicaciones, pero al hermano de Oriol Junqueras, claro. Yo solo te pido, ministro, que comprendas mi situación en Cataluña. No, soy de la Generalitat, la oficina no pertenece a la Generalitat. Somos independientes. Les hemos dado en todos los morros con Ramón Bagó. Les hemos destrozado el sistema sanitario. Pero ahora no lo tengo cerrado ni siquiera.
Si la fiscalía te lo afina, hacemos una gestión para
si la fiscalía me dice, oye, lo he leído, yo entonces lo cierro, los informes los tengo hechos.
¿Cuánto tiempo lo puedes cerrar esto?
3 semanas.
El diari Público descobreix unes gravacions on el llavors director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, i el també llavors ministre de l'Interior i candidat del Partit Popular a Barcelona, Jorge Fernández Díaz, conspiraven per fer caure polítics independentistes. Semblava que la campanya del Partit Popular s'havia d'enfonsar després d'això, però no. Mariano Rajoy va tornar a guanyar les eleccions encara amb més diferència. Fins i tot a Catalunya el Partit Popular va millorar resultats. Però l'escenari encara era incert. Podem no aconsegueix el sorpasso i fins i tot perd 1 milió de vots i el PSOE de Pedro Sánchez resisteix i només perd 5 escons. Ara tota la pressió està a sobre de Pedro Sánchez perquè permeti, amb una abstenció, la formació d'un govern del Partit Popular. Ell s'hi nega.
Que lo tenga muy claro la sociedad española. El Partido Socialista tiene una posición clara. La podemos decir más alto, pero no más claro. Vamos a votar en contra de la investidura del señor Rajoy como presidente del gobierno. El Partido Socialista no se va a abstener ante la corrupción, ante la desigualdad, ante la precariedad y ante el desempleo.
Tot du, doncs, a un nou bloqueig.
Fem balanç del 2016. L'any dels impossibles, amb Dani Cortés.
My heart is sick for you, my body needs you too bad. I can't tell, I can't tell, I can't tell. Maybe 'cause I'm afraid of you running away from me. I could write a song and tell you what I'd do for ya, don't you think? Wanna hear your heart just saying that I'm your whole world.
Coming to my mind.
Mentrestant, el Regne Unit està en campanya. Han de decidir si marxen de la Unió Europea amb el Brexit. El primer ministre, David Cameron, defensa mantenir-se dins d'Europa. Les enquestes estan ajustades, però en els darrers dies mostren una lleugera tendència cap al Brexit, però ningú s'ho volia creure. I no és fins que ho tenen al davant que els dirigents europeus no descobreixen que tenen un problema. Els ciutadans del Regne Unit han decidit marxar i en el camí s'enduen el seu primer ministre per endavant. David Cameron dimiteix i el substitueix Theresa May.
Brexit means Brexit.
Brexit vol dir Brexit. No hi haurà cap intent de mantenir el Regne Unit dins la Unió Europea.
Sota el govern de la nova primera ministra, Gran Bretanya està en plenes negociacions amb Europa per gestionar una sortida pactada, que els negociadors de la Unió volen que sigui tan ràpida com sigui possible. I mentre tot això passa, els Estats Units estan escollint candidats per les eleccions. Les primàries s'han complicat més del que s'esperava. El bàndol demòcrata, el socialista Bernie Sanders, està revolucionant l'esquerra americana amb un discurs que mai havia obtingut aquesta potència. D'aquesta manera qüestiona el lideratge que s'esperava que fos plàcid de Hillary Clinton. Finalment Clinton acaba guanyant la nominació per la mínima. Al bàndol republicà també hi ha algú revolucionari. El magnat Donald Trump no era ni de bon tros el favorit a les primàries. Poca gent es prenia la seva amenaça de debò. Però el cert és que va aconseguir treure més gent a votar a les primàries que mai. Es començava a intuir que hi havia un verdader moviment popular darrere seu.
A Turquia, una part dels militars intenta un cop d'estat que és aturat. A partir d'aquell moment, el govern inicia una purga d'opositors.
El dia 15 de juliol a la nit, un grup de militars pren posicions estratègiques. El president del país, Recep Tayyip Erdogan, ha de fugir del país. Per sorpresa, fa unes declaracions a través d'una videotrucada al telèfon d'una periodista en una tertúlia de televisió. Tot i que el govern turc no gaudia de l'amabilitat de la comunitat internacional, bona part dels països es van posicionar ben aviat al costat d'Erdogan i van rebutjar el cop d'estat. Des d'aquell moment, les reformes per fer de Turquia un país més presidencialista s'han accelerat, fins al punt que Erdogan gaudeix de poders per realitzar purgues en tres àmbits. Per una banda, sobre intel·lectuals contraris al règim, sobretot a les grans universitats. I per altra banda, contra els seguidors del clergue Fethullah Gülen, que està exiliat als Estats Units i que Erdogan considera l'instigador del cop d'estat. Finalment, contra l'ètnia kurda. Aquesta persecució política constant des del cop d'estat ha fet que tots els partits del Parlament Europeu hagin demanat a la Comissió Europea que s'aturin les negociacions perquè Turquia entri a formar part de la Unió. I remember that first summer, sitting on the dock, you said, open up your heart, even good things can leave scars, don't be afraid.
Mentre mitja Catalunya no es pot treure el hu-hu, ha-ha del cap, el juliol polític català es fa ben entretingut.
L'estiu comença amb una refundació, la de Convergència. Els nous dirigents seran Marta Pascal i David Bonvehí, que representen la nova fornada de convergents que allunyen el partit del pujolisme. La part més difícil del naixement del nou partit arriba quan cal posar-li el nom, durant la conferència inaugural oberta a tots els associats. El comitè directiu de la reunió proposa dos noms perquè siguin votats: Més Convergències o Catalans Convergents. Però els militants del partit es revolten en un moviment més propi de la CUP i es queixen que la cúpula del partit ha decidit per ells els noms i que no els agrada cap.
Es va pensar que era una manera de facilitar la feina en bastar dues propostes, però ha estat evident que aquestes propostes no han agradat a la majoria de la gent que participava en aquest congrés fundacional, i si estem aquí per fundar un nou partit, justament és per poder parlar de tot.
Finalment, els militants es senten còmodes amb Partit Demòcrata Català. El nom definitiu serà Partit Demòcrata Europeu Català perquè el primer es confonia amb Demòcrates de Catalunya, el partit escindit d'Unió.
Al Parlament, finalment, la CUP tomba els pressupostos del 2016 que ha preparat la Generalitat. Això fa que Carles Puigdemont vulgui fer un cop sobre la taula.
Per això jo els anuncio que passat el mes d'agost i en la represa del nou curs parlamentari em sotmetré una qüestió de confiança perquè sigui el Parlament que em va escollir, el Parlament que va aprovar el meu programa de govern, el que tingui la potestat d'aclarir en quines condicions i en quines majories es pot assolir el full de ruta cap a l'Estat català independent, o si desencadena el procés per convocar noves eleccions que determinin en mans de qui els nostres ciutadans confiaran la construcció del futur de Catalunya.
Jo crec que aquesta qüestió de confiança anirà vinculada amb la fixació del full de ruta, no? De com acabar d'encarar aquesta legislatura excepcional per aconseguir els objectius que compartim.
Durant el ple de la qüestió de confiança, Carles Puigdemont fa un anunci.
La resolució de la demanda catalana es farà, per tant, d'aquesta manera. O referèndum o referèndum. Treballarem amb la voluntat de fer un referèndum acordable amb l'Estat en tot moment. Però si arribem al final de la legislatura i no hi ha hagut cap resposta positiva en aquest sentit, estarem preparats i a punt de pujar el darrer graó abans de proclamar de manera efectiva la independència de Catalunya. I a tot estirar, convocar un referèndum per la segona quinzena de setembre de l'any que ve.
El president va superar la qüestió de confiança i ha mantingut durant tota la tardor i l'hivern la voluntat indefectible, diu, de celebrar el referèndum.
I a l'estiu, el Parlament de Catalunya realitza la primera acció de desobediència al Tribunal Constitucional.
L'alt tribunal havia advertit que les conclusions de la comissió parlamentària sobre el procés constituent eren il·legals. No es podien dur al ple perquè proposaven un full de ruta cap a la creació d'una Constitució catalana. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, decideix que el ple aprovi el document sense fer cas de l'advertència del Constitucional.
Us torno a recordar que el ple és sobirà. Ho diu l'article 71 del reglament. El ple és sobirà.
Porque las conclusiones mismas de esta comisión vulneran principios básicos de la democracia. Y solo hay que leérselas para saber que lo que ustedes están proponiendo es un auténtico golpe a la democracia.
Cap majoria política té dret a posar en risc unes institucions que ho són de tots els catalans.
En aquests moments, Carme Forcadell està sent jutjada al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya precisament per haver permès que es debatessin les conclusions del procés constituent. També estan imputats Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs per haver organitzat el procés participatiu del 9 de novembre.
Que te lleve a todos lados.
Un vallenato desesperado.
Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti.
Mentre els colombians Carlos Vives i Shakira ens fan no parar de ballar, a Colòmbia s'acaben dècades de guerra civil.
El govern colombià i la guerrilla de les FARC signen un acord de pau. Eren unes negociacions que havien començat feia 4 anys i que havien nascut de la convicció de la guerrilla terrorista que calia acabar amb la violència. És un acord que s'ha produït sota l'auspici de les Nacions Unides i sobretot de Cuba i Raúl Castro. El president de Colòmbia, Juan Manuel Santos, guanya el Premi Nobel de la Pau.
Recibo este reconocimiento con gran humildad y como un mandato para seguir trabajando sin descanso por la paz de los colombianos. A esta causa, A esta causa dedicaré todos mis esfuerzos por el resto de mis días.
I sí que li calia treballar, perquè l'acord no es va aprovar. Els colombians el rebutgen en referèndum i donen la raó a l'expresident Álvaro Uribe. Creuen que l'acord és massa beneficiós per les FARC i que els permet incorporar-se a la vida política com si no hagués passat res. El govern i la guerrilla negocien un nou acord i aquest cop l'aproven les cambres del país.
A Colòmbia, l'acord s'aprova sense passar per les urnes. A Espanya, els ciutadans havien passat dos cops més per les urnes, però encara no teníem govern. Pedro Sánchez tenia tota la pressió a sobre per tal que permetés un govern del PP. Fins i tot li ho demanava Felipe González en una entrevista a la SER.
Me explicó que pasaba la oposición, que no intentaría ningún gobierno alternativo y que votaría en primera votación contra la investidura del gobierno del PP, pero que en segunda votación pasarían a la abstención para no impedir la formación de gobierno. Y claro, me siento frustrado, como si me hubieran engañado, no tenía ninguna necesidad.
Pero hi havia socialistes que li demanaven que aguantés les pressions.
Pedro, mantente firme, líbranos de Rajoy y del PP, líbranos, por Dios, líbranos de ellos. Estamos a tu lado, estamos contigo, aguanta, resiste las presiones, intenta formar una mayoría progresista y de cambio. España no puede permitirse 4 años más de PP. ¡No! ¡Por Dios! ¡No!
Finalment, però, va ser que sí. Pedro Sánchez es mantenia en el no, però va haver de convocar un Consell Federal esperpèntic on la imatge del PSOE es va veure molt deteriorada. A les portes de la seu del partit a Madrid es van concentrar centenars de militants del partit que demanaven no investir Mariano Rajoy. La decisió que va prendre finalment el Comitè Socialista no va agradar als qui s'estaven concentrant ni tampoc a Pedro Sánchez.
Mis padres me enseñaron que lo más importante es sostener la palabra. Esa es mi palabra, la di a todos los militantes, la di ante el Comité Federal también en cuanto a la posición que debía mantener el partido en el proceso de investidura al señor Rajoy, y también lo he hecho con firmes convicciones. Desgraciadamente no han salido vencedoras de esta votación y por tanto he anunciado al Comité Federal la dimisión de la Comisión Ejecutiva Federal y también de mi persona como secretario general.
Ara el PSOE es troba preparant el Congrés, que haurà de decidir el lideratge, i encara no està clar qui es presentarà a les primàries. Pedro Sánchez i Susana Díaz podrien fer el pas endavant, però encara no ho han anunciat.
Però si recordarem l'any 2016 per alguna cosa, serà per la victòria de Donald Trump a les eleccions nord-americanes.
Hillary Clinton i Donald Trump havien guanyat les primàries del seu partit i arribaven a dies abans de les eleccions bastant distanciats. Clinton tenia un avantatge ampli sobre Trump a les enquestes i només un sondeig havia predit la victòria del republicà. A més, la campanya li havia anat malament a ell. Els debats havia perdut per mostrar-se massa agressiu amb Clinton. Fins i tot va amenaçar-la amb dur-la a la presó.
You know, it's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country.
Because you'd be in jail.
Secretary Clinton.
Però el principal escàndol de campanya van ser unes gravacions on s'escolta Donald Trump dient que havia intentat violar una dona i que quan ets famós pots fer qualsevol cosa amb les dones, fins i tot agafar-les pel cony.
You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything.
Whatever you want.
Grab them by the pussy.
Finalment, el masclisme i el racisme van guanyar. Per què? Segurament perquè Hillary Clinton va fer campanya als estats equivocats. En realitat, ella va obtenir més vots que ell, al voltant de 2,5 milions més. Però ella ha obtingut més representants perquè va guanyar per la mínima a estats on no s'esperava que guanyés, com Michigan o Pennsylvania. Arran d'això, els sectors més progressistes han demanat que s'elimini el sistema de delegats i s'instauri una elecció directa del president. Mentrestant, Donald Trump ja ha escollit els membres del seu gabinet. A destacar Rex Tillerson, el director de la principal petrolera dels Estats Units, que serà el secretari d'Estat. És amic de Vladimir Putin, el president rus, amb qui Trump té simpatia, i això ja li ha valgut els primers xocs amb els republicans des que ha estat escollit. Some baby pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. The sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't
Mariano Rajoy comença la tardor content per la seva elecció, però la felicitat se li acabarà aviat.
En el Partit Popular estamos enormemente afectados. Rita Barberá le ha dedicado su vida a València. Fue durante 24 años alcaldesa, elegida muchas veces por mayoría absoluta. Le ha dedicado su vida al Partido Popular.
L'exalcaldessa de València, Rita Barberá, mor d'un infart a un hotel de Madrid. Estava sent jutjada per corrupció i havia estat rebutjada per bona part del Partit Popular. L'havien expulsat i l'havien obligat a entrar al grup mixt del Senat. No van faltar veus que van culpar els mitjans de comunicació i els periodistes de la seva mort.
Un altre líder polític de pes que ha mort la tardor del 2016, Fidel Castro.
El comandant de la revolució cubana deixa un país que ha iniciat una obertura econòmica cap als Estats Units, però que haurà de negociar els acords comercials amb el conservador Donald Trump.
2016 sembla que ha volgut endur-se tantes icones de la música com ha pogut. El 7 de novembre va morir Leonard Cohen.
La seva composició més famosa, l'Aleluia, havia estat versionada l'any 1988 per Bob Dylan, que aquest any ha guanyat el Premi Nobel de Literatura.
I tu, com has viscut el 2016? Ara arriba el 2017, un any que sabrem si...
Si la Unió Europea es recupera de la crisi política que ha patit el 2016 des del Brexit.
A casa nostra sabrem si els catalans són cridats a votar en un referèndum d'independència i si el vot tindrà conseqüències en el desenllaç del procés. També sabrem si algun càrrec electe català és suspès per la seva activitat pública en favor del procés.
Sabrem si el moviment dels comuns es consolida en un nou partit capitanejat per Ada Colau i si aconsegueix el seu objectiu, ser el nou partit hegemònic de l'esquerra catalana. Aquí haurà de lluitar amb Esquerra Republicana, que busca exactament el mateix.
Constatarem si el lideratge de Donald Trump als Estats Units es consolida. Sabrà reunir el país i apuntar cap a una reelecció l'any 2020? O serà expulsat per les cambres de representants?
I a Espanya, Mariano Rajoy serà capaç d'aprovar els pressupostos i mantenir l'estabilitat política? Ho farà amb un PSOE al davant o al costat? Qui liderarà els socialistes? Pedro Sánchez, Susana Díaz o algú altre? Mentrestant, celebrem el nou any, potser fent un mannequin challenge amb tota la família, perquè qui sap què serà viral de fer l'any 2017.
Help me. 2016, l'any dels impossibles.